Benvinguts al programa Ràdio Efecte, un magazín elaborat pels alumnes de la Betroig.
Bona nit. Avui en Didac, en Càrim, l'Oriol i jo, que sóc en Roger, us parlarem del futbol i de la Fórmula 1. Ara us parlarem del futbol. És l'esport de moment més popular. Es va formar a les Illes Britàniques durant l'edat mitjana. Els primers tipus es caracteritzaven per la seva poca organització i violència extrema. Finalment, el 1873, a Londres es van posar les primeres regles. Des de llavors ha tingut un creixement constant, fins a arribar a ser l'esport més popular del món amb uns 270 milions de persones. El 1930 es començà a disputar la Copa del Món. A la Lliga Espanyola els equips més populars són el Barça i el Madrid. A l'anglès són el Manchester United, el Manchester City i el Chelsea.
Ara parlarem del Manchester City, ja que ha sigut l'equip que creiem que ha fet més canvi en els últims anys. Manchester City, 1880. És un equip de la Lliga Anglesa. Era un equip sense gaire importància i amb jugadors no massa bons. Fins l'arribada del seu president, que va fitxar bastants jugadors que van començar a fer créixer l'equip. Amb aquests jugadors són Robinho, Carlos Tevez, Adebayor, Zeko, Balotelli, Agüero, Narri, Silva, Torreya, Javan Vidal, Costelfein, Savic, Nedum, Wayne Bridge, Clichy, Greg, Owen i Narri. Ara repassarem alguns dels equips que han guanyat les Copes d'Europa. El Barça, 4 Champions i una Europa League. El Madrid, 9 Champions i 2 Europa League. El Milan, 5 Champions i el Liverpool, 2 Champions. L'Ajax, 4 Champions. L'Inter, 2 Champions. El PSG, 2 Champions i 3 Europa League. El Bayern de Múnich, 5 Champions. L'Arsenal, 1 Champions i el Sevilla, 1 Europa League.
I ara us parlarem de la Fórmula 1.
Sebastian Vettel, el campió del món més jove de la història, amb 24 anys, el diumenge 9 d'octubre, al famós circuit de Suzuka, a Japó, es va proclamar bicampió del món a més de 100 punts de diferència del seu company Mark Webber.
Però crec que en aquests moments de glòria el físic acabarà, com a Fernando Alonso, 2 anys sentuant-se campió del món, i després se'n va acabar la seva reputació per manca de victòries.
Kubica aquest any no corre per culpa de l'accident que va tenir corrent en el rally. Per això el substitueix Senna. Aquest any, com ja sabreu, els monoplaces porten dues millores. La primera és el KERS i la segona el DRS. El KERS és un sistema que porten els monoplaces, que aprofita l'energia que les malgasta a l'hora de frenar, proporcionant una millora d'acceleració. El DRS és l'aleró posterior movible del cotxe, proporciona una major velocitat punta, però els monoplaces perden tracció. Però aquesta millora només es pot utilitzar, sempre, en els entrenaments lliures i a la qualificació. En canvi, a la carrera només es pot fer servir a les parts marcades. Primera part, zona de detecció. Els pilots són avisats de que poden fer-lo servir a la recta següent. Segona part, zona de mitigació. És on els pilots poden activar el DRS. Una de les parts de les quals es pot fer servir és la recta de sortida. Però el corredor que va primer a la cursa no pot fer servir, ja que no ha d'avançar a ningú.
Jo crec que el KERS és una bona millora en el sentit d'expectació d'avançament, ja que l'any 2009 els KERS no el portaven tots els equips i per això es van treure. Per aquests anys s'ha tornat a introduir perquè ara tots els equips menys els equips Virgi i HRT i Espanya Racing Team porten aquest. It doesn't matter if you love him or capital
H-I-M-M-M-M-M. Ara parlarem de l'actualitat. D'Ambrosio. Jerome D'Ambrosio va comentar que aquesta temporada volia fer el millor treball possible i no preocupar-se tant pel seu futur a la Fórmula 1. Aquests comentaris d'Ambrosio venen provocats perquè l'equip Virgin Racing va anunciar que renovava el seu primer pilot, Timo Glock, però que no tenia cap pressa per donar a conèixer el nom del segon pilot, en aquest cas, Jerome D'Ambrosio. Bé, creiem que l'any que ve encara estarà Virgin, perquè ha fet un bon rendiment comparat amb altres curses.
I aquí ens despedim. Bona nit.
Bona nit. Aquest vespre amb nosaltres l'avi de la Júlia.
Ei, avi!
Què tal, senyor Ferran Llavina Freixas?
A casa sempre ens deies, tinc que anar a gravar a la ràdio, demà m'esperen al plató de TV3, però per nosaltres només eren paraules, perquè nosaltres no ho hem viscut pas.
Benvinguts al programa.
Com et vas donar compte del teu talent com a actor?
Bé, bona nit, oi? A veure, talent com a actor... A veure, no massa aviat, perquè... Vaig començar que als 10-11 anys em va portar el meu pare al teatre a fer els pastorets, i feia de pastoret, i vaig començar per aquí. I mira, gràcies a ell i a altra gent, naturalment, doncs, he anat fent coses.
Està bé.
Quan ja tenies una mica més d'experiència, la gent va començar a valorar els teus espectacles?
Home, sí, sí. El que passa que l'experiència s'adquireix amb els anys i ho has d'anar fent a poc i anar aconseguint fites i mirar, doncs, que, esclar, que la gent doncs, li agradi el que fas i a tu també que t'agradi.
Vas notar que la gent li agradava com ho feies?
Sí, crec que sí.
A les estanteries de casa sempre hi ha hagut un munt de premis. Quins són els que recordes amb més importància?
Carai, aquesta noia s'ha fixat en els prestatges de casa, amb els Oscars que diuen, no? No, són coses que, en fi, que et donen doncs, pel treball que fas, depèn del que fas, no? Perdona, què em preguntava, Júlia?
Que quins recordes amb més importància?
Ah, més importància... Uf, a veure, afortunadament he guanyat bastants premis amb alguns en teatre i llavors doncs, alguns altres doncs, en poesia.
A part d'actuar, en què més vas destacar?
A veure, a part del teatre, que va ser el primer que vaig començar a fer, amb el temps vaig fer un curset, ja fa molts anys, un curset per actor de doblatge. O sigui, anava a Barcelona doncs, a fer un curset, de fi, a aprendre, i llavors doncs, vaig començar a fer doblatge en aquest cas.
Hem sentit que tens altres aficions a part d'actuar. Ens podries dir algunes?
Sí, mira, això que us estava comentant, o sigui, a part del teatre i en aquest cas doncs, la ràdio, amb la qüestió de poemes i recitals i això, doncs vaig actuar també doncs, bastantes vegades a TV3, posant veu en el programa 30 minuts o i 60 minuts, diríem, no? I a part d'altres coses doncs, que he fet a nivell de doblatge també, no? Últimament, doncs, a veure, vull dir, en els seus anys, ja fa bastants anys vosaltres potser éreu molt jovenetes i no ho havíeu aconseguit, hi havia una sèrie que es deia Les Fabuloses Tortugues Ninja, uns dibuixets que es deien Les Fabuloses Tortugues Ninja. I llavors doncs, jo em posava la veu amb un ninot d'aquells, que era un rinoceron, i es deia Roca Massissa, no? Aquesta és una de les que havia fet. Llavors, a veure, també varen fer bastant temps una altra sèrie, esclar, vosaltres sou molt jovenetes i tampoc ho havíeu aconseguit, una altra sèrie que es deia Els Barrufets,
eh? Sí, sí, Els Blaus, no?
Exacte, Els Barrufets, i en aquest cas doncs a mi em va tocar fer el paper del gran barrufet
i, en fi, que anava de vermell, no?
Exacte, sí.
Has difusat els teus poemes en algun lloc en concret així més destacat?
Home, sí, generalment, a veure, a part de fer actuacions doncs, aquí a Sant Celoni, aquí a la ràdio també fa anys, també, llavors, doncs, principalment a Tordera, diríem, el casal d'avis de Tordera, que cada any fan un concurs de rapsodes, diem-ne, i afortunadament doncs, tinc la sort doncs, que cada any em donen un premi o un altre. Vull dir, mira, això també doncs, t'agrada, no? I et sents doncs, una mica realitzat en aquest sentit, no?
Vaja, vas guanyar premis i tot allà. Et van donar premis en un altre lloc també?
Sí, concretament a teatre, a Canet de Mar, fan concurs de grups de teatre, diguem-ne, no? I els d'aquí Sant Celoni, els del grup Rebrot, hi vàrem anar a participar diverses vegades, i també per dues vegades en dues obres. Una era Les Dones Sàvies, del Molière, i l'altra era una obra, diríem, relacionada amb la Segona Guerra Mundial, que es deia Berlín, Plaça Alter número 2, i també vaig tenir la sort que amb aquestes dues obres doncs, també em van donar premi. Va anar així.
A part de la ràdio i la poesia, has treballat en un altre medi?
Sí, aquests que us estic comentant, no? Vull dir, doncs, la televisió, llavors, també... sí, no, em descuidava, és veritat. També vaig gravar en el seu temps, vaig tenir la sort de gravar 10 capítols de la sèrie aquella que feien al cor de la ciutat,
sí.
que em va tocar fer el paper de l'amo d'un restaurant, el restaurant de Can Solsona, i mira, vaig fer això a la televisió, sí.
I això del doblatge, ens ho podries així explicar una mica més a fons? Bueno, més o menys.
Sí, mira, això del doblatge més o menys funciona... Primer, això que us he comentat abans, no? És com totes les coses, n'has d'aprendre, o sigui, has d'anar a classe per entendre'ns, no? I llavors, doncs, un cop això ja ho tens una mica assumit, doncs tenir la sort de que els estudis de doblatge et convoquin, doncs, per fer un personatge o pel que calgui, diríem, llavors, doncs, en fi, és qüestió de posar-te davant de l'atril, allà tens un guió, eh? I llavors doncs, van passant les seqüències de la pel·lícula, de la sèrie, dels dibuixos, del que sigui, llavors doncs, tu has d'anar posant la veu teva sobre la veu, primer escoltant naturalment el lector o el ninot que surt, i llavors doncs, tu posar-hi la veu, en aquest cas en català.
I és molt difícil això?
Sí, una mica, bastant. Jo hi porto bastants anys i encara n'has d'aprendre, sí.
Fas un personatge o pots fer arribar a fer dos a la vegada o tres?
Sí, això també és que està una mica supeditat als pressupostos que tenen els estudis de doblatge per gravar una pel·lícula o per fer una sèrie, perquè a vegades, per exemple, no ho sé, al començament de la pel·lícula pot sortir un metge que aquest metge té, per exemple, 3 o 4 o 5 teis en diem-ne, no? Taques, o sigui, intervencions.
Sí.
I llavors potser a mitja pel·lícula, si no ets un dels protes, surt un altre que, per exemple, hi ha un policia, i llavors t'aprofiten altre cop a tu perquè facis aquell policia.
Però fas la mateixa veu o la canvies lleugerament perquè són diferents?
Sí, no,
fas més greu o més agut,
sí, exacte,
i canvies una mica,
exacte,
no?
Sí, això depèn de la pel·lícula, del personatge, i si és molt lluny la intervenció d'un a la de l'altre,
sí.
Al començament de la pel·lícula, per exemple, o cap al final de la pel·lícula, llavors, segons com fas la teva mateixa veu. Però si no, llavors, doncs, què sé jo, has de fer un metge, per exemple, gran, doncs llavors poses la veu una mica així, la canvies una mica, sí.
Quins són els personatges que recordes més?
Sí, mira, aquests que us he comentat ara fa un moment, no? Vull dir, aquests, els de, en fi, de les Tortugues Ninja, els Barrufets, i bé, ara aquest que s'està emetent, diríem que és el Bola de Drac Zeta Kai, no?
Sí,
que en aquest cas em toca fer el paper del Kaito.
Perquè no ho sàpiga, el Kaito és el déu que està allà en un planeta a dalt, amb unes antenes, i aquesta és la seva veu.
Exacte.
Conec molta gent que mira la sèrie.
Està molt bé. Recomanada perquè la vegi tothom. 9:30, al canal 3XL.
Molt bé.
A part d'interpretar, recitar poesia i actuar, també tens més aficions, no? Que no siguin tan de treballar, o sigui, que sigui més per divertir-te.
A veure, per passar l'estona, diguem-ne, no?
Sí.
Vull dir, per... Home, aficions... Faig una mica de... A veure, estic cuidant els caps de setmana, m'agrada cuidar un hortet, eh? Això és una cosa. Llavors també, a part d'aficions, una que ja fa molts anys que ho faig, deu fer 26 o 27 anys,
molts.
És el vell del Vall de Gitanes,
sí,
que es fa aquí a la
sí.
plaça, o Carnestoltes, no, que fem el Vall de Gitanes, doncs ja porto uns 26 o 27 anys. Jo ja estic demanant als organitzadors, doncs, que a veure si em troben un substitut, no? Perquè heu de pujar jovent, que heu de fer...
No, tu fas molt
coses.
Bé.
Sí. No, a veure, heu de pujar el jovent i fer coses.
Doncs moltes gràcies, avi.
Molt bé.
Bona nit a tots i sí. Fins a la pròxima.
Exacte. Sí. Espero que us hagi agradat aquesta entrevista.
Ferran Llavina Freixas, per tots vosaltres... Ràdio Sant Celoni.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
De res. They tried to make me go to rehab, I
said no, no, no. Bona nit, som l'Estel, la Maria i la Laura. Explicarem el funcionament d'una eina de comunicació via internet, el Facebook, El Facebook, juntament amb el Messenger, el Twitter, LinkedIn, Twenty, MySpace, etc., són les xarxes socials més utilitzades. Ha sigut creat per xatejar amb els amics, enviar missatges, tenir un recull per les teves coses, com fotos o vídeos. I els joves el fan servir molt. Hem fet una petita enquesta d'unes 50 persones. 42 estan a favor del Facebook i 8 persones estan en contra.
La majoria de la gent que està a favor estan d'acord amb una cosa. El Facebook està bé, però com tot, té uns límits. Molta gent ho fa servir per coses que no són convenients, com tenir agregades moltes més persones de les que coneixes i divulgar informació com fotos o comentaris que tothom pot accedir a veure-les. La majoria de la gent no sap com posar-ho en privat i això comporta que tothom pugui veure les teves coses i informació. El Facebook s'ha d'utilitzar com una eina de comunicació més, no pel que s'està fent servir.
Tot i que jo, personalment, crec que si no et vols protegir la informació posant-la en privat, és cosa teva. D'altra banda, també hi ha casos en què els adults estan a favor, però amb la condició que només el puguin fer servir majors de 13 anys, que són els anys que has de tenir per poder-lo utilitzar. És a partir d'aquesta edat perquè es creu que amb 13 anys ja ets prou responsable i ja saps utilitzar, de manera limitada, el Facebook. Menors d'aquest any poden inventar-se la data de naixement per poder accedir a aquests tipus de xarxes socials, ja que per ells no suposa cap mena de perill. En el Facebook hi ha inconvenients i avantatges. Els inconvenients són:
el Facebook fa que la gent perdi molt de temps davant de l'ordinador, enganxat, i això comporta que no faci exercici, ni esport, ni qualsevol altre entreteniment, perquè prefereix estar connectat. També és un inconvenient per la nostra llengua, ja que s'escriu abreviant les paraules i s'escriu malament. Això per als joves no va gens bé, perquè el dia de demà els hi costarà molt l'ortografia i el llenguatge escrit es va perdent. També és un inconvenient perquè no té una conversa normal amb la gent i molta amb qui parles per al xat realment no hi tens una relació. Hi ha tantes persones que en tenen que sembla que si no en tens no et divergeixes o no ets una persona normal.
Hi ha qui està en contra perquè aquests tipus de xarxes socials poden causar delinqüència, com per exemple el segrest. Si algú posa coses personals, ho pot veure molta gent i això pot convertir-se en un gran problema. També és inconvenient, ja que poden infiltrar alguna notícia que no és verdadera. Molts posen fotos perquè no volen que la seva imatge es vegi en una xarxa internacional. A part d'això, també hi ha una sèrie d'avantatges. Quan entres a les xarxes socials, et dona accés a les nostres comptes del Facebook. Quan estàs connectat a la part superior de la pantalla, hi ha una barra amb moltes aplicacions. També és un avantatge que es pugui parlar amb amics i coneguts i contactar amb ells sense necessitat de tocar-los o veure'ls.
Si algú comet l'error de deixar que algú altre sàpiga la seva contrasenya, pot ser perillós perquè es pot fer passar per aquella persona, ja que podria posar fotos, comentaris, etc.
Tenir fotos en xarxes socials és voluntari. La majoria creu que el Facebook és més segur del que és i en posa moltes. Un avantatge de tenir fotos és que les pots posar i treure contínuament, comentar-les i si no t'agrada una foto que ha posat un amic i que tu hi surts, la pots denunciar. Si és així, se li envia un missatge a aquell amic demanant-li que la tregui. També pot ser un inconvenient, ja que la gent les pot agafar.
El Facebook, encara que no ho sembli, està bastant protegit. Si poses fotos que no convenen, per exemple, t'avisen per mitjà d'un missatge que la treguis.
El Facebook al món. Mòbils de la marca Sony Ericsson i Telefònica han fet un nou model que inclou una aplicació per accedir a internet i a la nostra compte del Facebook. Això demostra la importància que tenen totes aquestes xarxes socials. De moment, aquest producte s'ha llançat en exclusiva a Espanya, però no creiem que trigui gaire en estendre's per la resta del món, aprofitant la popularitat que té el Facebook.
El seu creador és Mark Zuckerberg, estudiant de la Universitat de Harvard. El va inventar el 2004, però va sortir en castellà entre els anys 2007 i 2008, expandint-se als països de Llatinoamèrica.
L'usuari pot agregar qualsevol persona que conegui i és registrat, sempre que accepti la seva invitació. Al Facebook es poden trobar amics o agregar en funció d'intercanviar fotos o missatges. Per això el servidor de Facebook ofereix la busca d'amics.
Grups i pàgines. És una opció bastant utilitzada. Es tracta de reunir a persones amb interessos comuns. Es poden posar vídeos, fotos, missatges, etc. Els grups també tenen les seves normatives, ja que no són permesos els grups discriminatoris o que falti el respecte a les persones. També com a les fotos, existeix l'opció de denunciar.
El mur. El mur és un espai en cada perfil de l'usuari que permet que els amics escriguin missatges perquè l'usuari els vegi. Permet posar imatges. Un altre tipus, el supermur. Permet posar animacions i flashbacks.
Jocs. La majoria d'aplicacions que hi ha al Facebook es relacionen amb jocs, per entretenir, proves d'habilitats, tests. En definitiva, el Facebook és una eina de comunicació creada per poder contactar amb els amics i entretenir-te. Laura, tu creus que està bé el Facebook?
A mi el Facebook m'agrada molt i fa molt de servei, ja que tinc família a Toledo i a Tarragona i puc contactar amb ells perquè els vegi molt poc. Però penso que per menors de 13 anys no haurien de tenir-ne, perquè encara són petits i no saben el que fan i pot provocar i també crec que ja que
està bé que sigui per majors d'aquests anys i els menors no haurien d'inventar-se l'edat. I tu, Estel, què en penses de tot això?
Jo estic d'acord amb tu. Crec que el Facebook està bé perquè pots parlar amb la gent. També pots jugar i posar fotos. Però el fet que molta gent, jo inclosa, no sapiguem com posar la nostra compte en privat, no m'agrada, ja que tothom et pot veure les fotos, el perfil i tota la informació que pots posar. A part d'això, crec que el Facebook està bastant bé, si els saps fer servir. I també penso que en comptes d'estar tant de temps connectat, podríem aprofitar el temps per llegir, fer esport o qualsevol altra activitat. Però en la majoria dels casos no és així. I tu, Maria, què opines?
Jo també estic d'acord que si el saps utilitzar està bé, per tot el que pots fer. Però el que no m'agrada és que si no en tens, sembla que siguis una persona molt rara comparada amb els altres. Sense el Facebook es pot sobreviure i et pots divertir igual o més. Sembla que si no estàs tot el dia enganxat no ets ningú, i això no m'acaba de convèncer.
I fins aquí la nostra explicació. Adeu.
Bona nit, oients. Som l'Aida, l'Anna, la Carlota i la Jocelyn, de la classe de segon d'ESO de la Verge Roig. Avui us parlarem sobre la immersió lingüística. Ara us farem una síntesi.
Sindicats i moviments de mestres de l'escola catalana han coincidit a defensar el model d'immersió lingüística en català de les escoles públiques de Catalunya i s'han manifestat perplexos per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga la Generalitat a fer el castellà que sigui llengua vehicular a l'escola. La portaveu del sindicat de mestres, Rosa Canyadell, ha demanat a la Conselleria d'Ensenyament que no apliqui el dictamen judicial en considerar que fer el castellà de llengua vehicular significaria marginar tots aquells nens i nenes que no tenen el català com a llengua familiar.
Defensa de la immersió lingüística al Baix Montseny.
Diferents municipis del Baix Montseny s'han mobilitzat fa unes setmanes per defensar el model educatiu català. La mateixa entitat ha escrit un manifest que llegeix la majoria de poblacions. Sentència TES espanyol amenacen aquest model d'escola i de societat i obren la porta de bandes interessades que poden voler emparir la cohesió social de Catalunya.
Arbúrcies, més d'una cinquantena de persones es van aplegar a la plaça de la Vila sota el lema Per un país de tots, l'escola en català.
Sant Celoni es va manifestar pels carrers al centre de la vila per demostrar el seu rebuig a la decisió del castellà com a llengua vehicular. A Sant Esteve de Palautordera, prop de 200 persones es van congregar davant de les portes de l'Ajuntament. Ara començarem el debat amb una protagonista especial, la Montserrat Boter. Us sembla bé que es manifestin pel carrer? Considereu que guanyaran alguna cosa?
Jo penso que sí, sempre ens hem de manifestar per allò que creiem. Per tant, sigui al carrer, sigui a classe, sigui on sigui, tenim o no tenim res a guanyar, s'ha de provar.
Jo crec que al carrer ens farà més cas que no sé que ens fiquem tancats o alguna cosa, perquè si ens veuen pel carrer, també ens farà.
Jo penso que podria manifestar pel carrer, però segons quina ordre. No molt ni molt poc.
Jo penso que per manifestar el carrer està bé, però a vegades es passen una mica.
Com que es passen una mica?
Que fan massa de soroll.
Bueno, però si el manifesta és un signe de protesta.
Però hi ha gent que tampoc li importa això.
Però s'ha de fer soroll, no? Quan un es manifesta s'ha de fer soroll, perquè què volem? Que ens sentin. Doncs perquè ens sentin hem de fer soroll. El que passa és que s'ha de fer de forma ordenada. Després, amb aquestes manifestacions, sempre s'hi sumen indesitjables, no? És a dir, persones que van allà a liar-la en el vostre vocabulari i realment no pensen allò que per lo que teòricament s'estan manifestant. Se'ls hi dona ben bé igual.
I esteu a favor o en contra sobre que canviï la llengua vehicular com a castellà?
Jo personalment estic en contra, perquè és precisament un guany per nosaltres que puguem parlar el català i el castellà de la mateixa manera, amb la mateixa facilitat. I això, l'única manera que ho tindrem és així.
Jo penso que, jo estic en contra també, però penso que el català, l'anglès i el castellà tindria que haver una diversitat de llengües. No, per exemple, el llibre natural i social no sols estigui en català, sinó també en castellà o anglès.
O sigui, que es parli, o sigui, el català, el castellà i l'anglès,
equilibrat.
Home, jo entenc que per la gent que ve de fora és complicat. Jo de vegades m'he intentat posar en el lloc dels alumnes immigrants que venen d'un altre país, o ja no només d'un altre país, sinó d'un altre lloc que no sigui Catalunya. I dius, ostres, entenc que se'ls faci complicat no entendre res del que estan llegint, perquè per nosaltres el català ens sembla molt fàcil, però clar, per una persona que ve de León, per exemple, pues no li serà gens fàcil. I de vegades dius, home, estàs a Catalunya, estàs a Espanya, ens agradi o no, però estàs a Espanya. Està bé que jo tingui uns llibres en el qual no tothom m'entengui, però bueno, penso que quan un ve a Catalunya o quan un va al País Basc ja sap què hi ha. Per tant, ha d'estar preparat per això. Ha d'estar mentalitzat, amb que els llibres seran diferents, i llavors has d'aprendre prèviament a anar en aquest lloc, prèviament has de prendre unes mesures.
I vosaltres què penseu?
Que sí, que bueno, jo també penso el mateix que la Montse, perquè a veure, una persona que ve de fora pues, té d'aprendre l'idioma d'on va, perquè si no, si pren un altre o no li costa, pues, sí, a mi també em costaria anar-hi, però tindria d'aprendre.
Hem de pensar, a més, que tot això és positiu per nosaltres. El bilingüisme és formació total. Si fóssim trilingües, encara millor. Tot això és positiu per nosaltres. Si poguéssim aconseguir pensar en anglès, seria fantàstic. Si algun dia arribem a aquest punt que tan aviat pensem en català, com pensem en castellà, com en anglès, seria fantàstic.
I penseu que tot està en mans del govern?
Jo penso que sí, però també hi ha hagut quatre famílies que s'han queixat de que volen parlar... No volen parlar castellà a l'escola i volen parlar només castellà i en català no el volen parlar.
Però per les famílies, o sigui, que parlen català a casa, què? Llavors no...
No, jo no dic que no el treguin, sinó que si el govern ha decidit fer això, pues, per molt que es manifesti la gent no faran res.
O potser sí.
Potser sí, però si hi ha algú que s'ha encaixat, què faran?
Troben? La força de la gent és important, eh? També el govern mana, està claríssim. Però la força de la gent també és important. Si no, a la classe, vosaltres mateixos, nosaltres a vegades diem tal dia farem això, tal dia fem un examen. I aquest tal dia és fixa? No. El podem canviar si vosaltres dieu, oh, és que tal, que qual. Per tant, les coses parlant la gent s'entén. En aquest cas, doncs, passa exactament el mateix. El govern diu unes determinades coses i nosaltres podem vetllar per la nostra convicció, per la nostra opinió i expressar-nos en contra d'això que està dient el govern.
Creieu que el govern guanyarà alguna cosa?
Si més no ho intenta, no? Que ho guanyi, després ja ho veurem. Esperem que no.
Jo crec que no guanyarà molt, però guanyarà en que la gent del futur pues, parlarà millor català i castellà, així tindran més opcions de trobar treball.
És que no es tracta de guanyar o de perdre, es tracta de lluitar pel que tots volem i pel que és nostre. La llengua en què pensem, la llengua amb què somiem, la llengua amb què ens expressem a casa, és bàsic, això no s'ha de perdre mai. I hem de lluitar per ella.
Bueno, per almenys ho intentes, no sempre el tens, però...
I creieu que posar el castellà com la llengua vehicular seria tornar enrere?
I tant.
Sí, perquè, clar, si abans parlàvem el castellà, o sigui, abans de tot parlàvem en català, però va vindre un senyor, vale, que va posar que tenim que parlar el castellà. Després, ara es parla el català i si tenim que tornar enrere a parlar tot el castellà, perdarem la llengua catalana un altre cop.
Jo penso que sí, seria tornar enrere, perquè si estem en un país on es pot parlar les llengües que vulguis, pues que la gent parli, no? Que si volen ser bilingües, perquè siguin bilingües. No que només parlin castellà i castellà i castellà. Ja que Catalunya és Catalunya, doncs és el seu idioma que parli en català.
Creieu que seria just per als nois que estan estudiant tornar a parlar el castellà?
És que no penso que sigui ni just ni injust. Senzillament es tracta de que com més llengües aprengui, més formació tinc, més obertura tinc. Per tant, no és que sigui just, és que és necessari. I quantes més, millor.
Penso que és millor posar l'anglès com a llengua vehicular en comptes del castellà per aprendre més anglès. Ja pensem que als nois els costa més anglès aprendre que castellà i potser seria millor ajudar-los, no?
Ostres, jo penso que estaria molt bé poder donar determinades assignatures en anglès, però estem bastant lluny d'aconseguir-ho, eh? Estem bastant lluny. Però, bueno, mica en mica, a veure, es poden anar fent no tot una assignatura, es poden fer temes... I, bueno, i vosaltres, que sou més joves, cada vegada ja esteu més avançats a l'anglès. I això ho heu de tenir molt clar, que us heu de formar.
Jo penso que seria millor usar l'anglès, perquè, com ha dit la Montse, però és molt difícil, però la gent que ha 3 anys o que està naixent, doncs, si ja comença a aprendre més anglès el que hem après nosaltres, doncs tindrà més millor facilitat per aprendre. Però si aprens de petit, és més fàcil.
Si aprens de petit, però si ens posen a nosaltres a llengua vehicular i no, o sigui, hem après des de petit, però parlar, tampoc sabem.
Bueno, però si t'ensenyen més que nosaltres, nosaltres no en fèiem molt anglès quan teníem P3. Ho feien P3.
Ja, però els colors bàsics, però si no, tampoc et poden ensenyar molt.
Vale, perquè estem a Espanya, que parlem castellà, que no em sembla bé que parlem castellà, però també adoptem altres idiomes.
No, però vosaltres, a P3, ja veu començar amb l'anglès, eh?
Sí, però no molt.
Bueno.
Però tampoc ens poden ensenyar molt, que si no...
Bueno, però si partim d'una base més del nostre, doncs... Pues...
Els nens de P3, què et penses que fan? No fan tampoc massa cosa. Fan en funció de la seva edat, en funció de la seva capacitat. En aquell moment, a P3, tens determinades coses que pots fer i altres que no pots fer. Per tant, es tracta de parlar amb normalitat en anglès. És a dir, si tu fas la classe normal, però la fas en anglès, doncs clar, els nens, mica en mica, això ho aniran assimilant. No serà la llengua materna mai, però bueno, estarem més a prop d'aconseguir-ho si anem fent això.
Perquè nosaltres quan fèiem P3 no ens parlaven en anglès. Ens deien les coses bàsiques en anglès, però ens ho explicaven en castellà
sí, o en català.
I així no es pot aprendre molt bé. Perquè si ho expliques en castellà, ho entens tu, però si tu vols explicar a un anglès, no t'entendrà.
Home, clar, si estudies anglès sí que t'entendrà. Com no t'entendrà?
Ja, però o sigui, a tu expliquen en castellà, saps? Quan ets petit. Però si tu, de petit, li vaig explicar a algú que sap més, saps? No t'entendrà molt bé perquè no saps molt bé com es diu la paraula.
Ja, però a P3 no poden parlar en anglès perquè tu no saps anglès a P3. T'ho tenen d'explicar en català i després tu ja vas assimilant.
Bueno, però passa el mateix que quan vas a l'estranger. Si tu te'n vas un any a treballar a l'estranger, te'n vas a treballar a Londres i dius, no en tinc ni idea de l'anglès. Bueno, tens quatre coneixements mínims, els que has agafat a l'escola, no? O bàsics, no mínims, bàsics. Te'n vas anar allà i dius, ostres, realment em dono compte que el que em costa és començar a parlar, expressar-me. Bueno, la primera setmana aniràs perdudíssima, però a la que hagi passat un mes començaràs a parlar amb una soltura increïble. Pues això és com tot, els nens de petits comences a parlar-los tota la classe en anglès i el primer dia no entendran res, el segon tampoc i mica en mica, sí. Vosaltres mateixos que feu la informàtica en anglès?
Bueno,
a tercer.
Vosaltres encara no, a tercer. Bueno, pues a tercer fareu la informàtica en anglès i ja veureu.
El primer dia ens costarà.
El primer dia us costarà, exactament. El primer dia us costarà, però després, mica en mica...
Com diuen, de mica en mica s'omple la pica, no?
Exacte. Molt bé, sí senyora. Doncs
pues vam fer una enquesta als ciutadans de Sant Celoni i hi ha 44 persones que estan en contra que treguin el català com a llengua vehicular i 7 que estan a favor que el treguin. En conclusió, hem passat una bona estona i ens ho hem passat molt bé. Hem après molt i li han donat moltes voltes al cap.
En definitiva, la gent de Sant Celoni no vol que tinguin el català com a llengua vehicular.
Volem donar les gràcies a la nostra professora de matemàtiques, la Montse, i a tota la gent que ha participat en l'enquesta i als nostres oients.
No, jo us dono les gràcies a vosaltres perquè he passat un molt bon rato.
Gràcies.
Bon dia.
Per mi, tocaràs ja portades com bé. Allò que no he pogut sentir. He sentit que vols marxar ben lluny, que ja res mai no et podrà durar, no, no. Potser junts podem tornar.